Radio Estel. A Radio Estel, Persona i Vida, espai patrocinat per l'Associació de Metges Cristians de Catalunya.
Molt bona tarda, quan passen 5 minuts de les 6, sigueu molt benvinguts al programa Persona i Vida, aquí a la sintonia de Radio Estel i Radio Principat. Avui és dimecres i, per tant, toca parlar de bioètica. I avui parlarem del tema de la bioètica, de les cures pal·liatives i la dignitat de la persona humana en situació terminal. D'aquí una estona ens acompanyarà el doctor Xavier Sant. I com sempre, comencem donant el contacte del programa i ens hi posem de seguida.
Feu les vostres consultes al 93 409 27 77 o a personaivida@radioestel.cat.
I abans de començar desenvolupant el tema de les cures pal·liatives i la dignitat de la persona humana en situació terminal, fem un apunt pel que fa a l'actualitat mèdica. Segons ha informat el Sindicat Metges de Catalunya, l'Institut Català de la Salut té previst retallar en 100 milions d'euros el pressupost per al 2013. Això significa, per tant, un 8% menys d'ingressos que l'any anterior. Roia Boyer, delegada de Metges de Catalunya a l'Hospital Vall d'Hebron, ha explicat com ja no hi ha marge per retallar en activitat sanitària perquè pujarien més les llistes d'espera. El gruix de la tisorada recaurà en el personal. Segons els sindicats, s'han fet 16.000 operacions menys en els últims 2 anys. Temen que se'ls obligui a treballar més hores i que se'ls torni a rebaixar el sou. Recorden que el metge de l'Institut Català de la Salut ha perdut un 30% del seu poder adquisitiu des de l'any 2010. Davant d'aquest escenari, els metges no descarten fer vaga. Segons explica Boyer, és impossible estalviar si no es toquen les partides del capítol 1, que és el de personal, i es tocaran els complements del sou, que són bàsics pel metge. Els metges de l'Institut Català de la Salut, recordem que han celebrat aquest matí 8 assemblees on s'ha informat els professionals d'aquesta possible retallada. Durant l'assemblea, que ha tingut lloc a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, s'ha fet una crida a la unitat dels facultatius per fer força davant de l'administració.
Esteu escoltant Persona i Vida, a Ràdio Estel.
La benvinguda al doctor Xavier Sanz, metge oncòleg radioteràpic a l'Hospital de l'Esperança i també membre de l'Associació de Metges Cristians de Catalunya. Molt bona tarda, doctor Sanz.
Molt bona tarda.
Ara feia dies que no teníem l'ocasió de compartir uns minuts amb vostè.
Oi, jo encantat de tornar-hi una altra vegada per parlar de temes que ens interessen.
I demà repetirà, perquè demà parlarem de medicina i parlarem de la prevenció del càncer, entre altres punts.
Sí, perquè és una cosa que l'altre dia va quedar molt important d'explicar.
Molt bé, doncs, si podíem començar una mica amb la definició de les cures pal·liatives. Què s'entén per cures pal·liatives?
Sí, quan parlem de cures pal·liatives estem parlant d'un recurs assistencial constituït per un equip multidisciplinari de persones, de metges, d'infermers, de psicòlegs, de persones que al voltant del malalt terminal volen aconseguir el confort del pacient en tots els aspectes de la seva vida, no? Siguin dels problemes físics lligats a les malalties psicològics i també inclús espirituals, no? De manera que aconseguim que aquella persona que té una malaltia que no podem guarir, parlem d'un malalt terminal, aquell que té una esperança de vida inferior als 6 mesos, pugui tenir tota la seva condició personal controlada i ben portada per arribar a una mort bona, no?, que diem.
És important, un tema molt delicat i que cal estudiar bé, no?, en cada cas.
Sí, realment, la gent associa molt a les cures pal·liatives amb els malalts de càncer, però són també un munt de condicions o de patologies que requereixen aquests recursos assistencials, malalties neurològiques, degeneratives, inclús la gent gran o malalts, diguem, les malalties incurables, com ha estat fins fa uns anys la sida. Doncs demanen un tractament molt específic d'aquells pacients que tenen una set tota una quantitat de símptomes que són molt difícils de controlar per la seva intensitat i per la seva multiplicitat. Vull dir, quan parlem de cures pal·liatives no només parlem de tractar el dolor, que és molt important, però tractar també molt tots una sèrie de símptomes, l'ofec, els trastorns intestinals, tota una sèrie de coses que contribueixen al patiment del malalt terminal. Per això les cures pal·liatives fan servir de gent entrenada amb aquest control de símptomes. És a dir, aquests metges, aquestes infermeres, tot aquest personal sanitari, doncs estan formats específicament per saber, més que guarir malalties, tractar els símptomes i cuidar del malalt amb, bueno, la seva situació fins al final, no? De manera que puguem fer que porti el procés de la millor manera possible. Això requereix doncs saber manegar bé els medicaments i totes les teràpies de confort i teràpies pal·liatives que ens ajuden a tractar millor aquesta gent.
Aquest equip mèdic preparat i format és bàsic, però la família també és molt important i nosaltres com a cristians la figura d'un capellà també. Que...
Sí, és molt important perquè sempre associem doncs, que si amb el malalt anem, doncs escolti'm, si vol parlar amb el capellà, doncs, moltes vegades el malalt l'associa doncs, amb la seva no, estància curta de vida, moltes vegades així, però és cert que tots aquests aspectes espirituals moltes vegades no es cuiden suficientment i tota persona doncs, té aquestes inquietuds i moltes vegades, i és una cosa que està demostrada, que els pacients terminals moltes vegades al final agraeixen, diguem-ne, que s'hagi contemplat, doncs, aquesta tocar coses que moltes vegades per el decurs de la vida doncs queden sense resoldre, no? I que aquest ajut de una visió transcendent de la nostra, no? Finitud per poder parlar-ho, diguem-ne, des del punt de vista espiritual o religiós, és molt important. Llavors, aquest suport espiritual també és molt important. Però tot això entra dintre d'un context d'integració de les cures. Per això es necessita aquest personal entrenat, es necessiten aquests recursos, que tinguem la disposició d'aquestes persones i els espais adients, perquè es necessita que, com molt bé has dit, doncs puguin participar no només doncs, els metges, el personal sanitari, sinó totes aquelles persones que cuiden directament del pacient. Quan parlem de cures pal·liatives no només va dirigit a la persona interessada en situació terminal, sinó tot el seu entorn familiar. I és molt important que sapiguem implicar la família amb les cures d'un malalt delicat en situació de terminalitat.
A vegades persones que han perdut la fe quan es troben en una situació d'una malaltia greu, en el cas aquesta, que els hi queden 6 mesos de vida, o altres malalties, doncs tornen a tenir fe, no?, i necessiten aquesta ajuda espiritual.
Això, realment, hem de dir, és la meva visió personal, diguem-ne, la malaltia, el patiment, forma part de la nostra vida. Així que vivim, així morim, no? Llavors, és cert que encara que situacions de malaltia avançada, malaltia terminal, poden suposar una prova molt dura per a les persones, també hem de dir que pot ser una situació de realització d'un sentit o de trobament de la pròpia persona, no? Coses que moltes vegades una persona pot no tenir solucionades, amb la seva situació de terminalitat poden arreglar-les. És a dir, no necessàriament a una malaltia terminal amb tot el seu patiment, amb el seu dolor, amb totes les seves molèsties. No vol dir que això no es pugui estar ple de significat. Per això val la pena de recordar aquesta postura, que penso que és molt, molt valuosa i ens pot ajudar molt a tractar els malalts. Aquesta visió del Viktor Frankl que explicava doncs, que la vida té un sentit, potser li pot trobar sentit en 3 àrees concretes, sigui doncs, compartint amb una vida en comunitat, amb aquelles persones que estimem, és una àrea important, perfecta. També podem realitzar en un sentit en base a desenvolupar totes les capacitats personals creatives que tenim amb la nostra feina. Però quan una persona només li queda el patiment d'una vida curta amb dolor, també pot ser una situació de trobar sentit el ser capaç de portar aquest patiment amb valentia. I això pot suposar trobar el sentit en una persona, no? Demostrar que un és capaç de portar aquests últims dies de la seva vida amb dignitat, amb fermesa. Això pot ser un exemple per nosaltres. I sí, és una manera de realitzar un sentit, inclús amb una persona en situació terminal.
hem parlat una mica del dolor i el seu control. Després també hauríem de parlar de la sedació. La sedació que a vegades crea confusió amb l'eutanàsia.
Sí, realment és un tema que val la pena de comentar, perquè hi ha molta confusió amb la terminologia. És cert que quan parlem de temes delicats com a bioètica, l'ús de les paraules s'ha de saber mesurar. L'enginyeria de la semàntica és també molt important, i a vegades quan parlem d'eutanàsia es barregen conceptes d'eutanàsia activa, passiva, etc. I es poden confondre coses. El que sí que és cert és que quan parlem d'una situació terminal amb una persona que, malauradament, de vegades no podem controlar totalment el dolor i necessitem l'ús de calmants molt forts, inclús de sedatius, per disminuir una mica el nivell de consciència de la persona i així no pateixi tant el seu dolor, és cert que l'ús d'aquestes medicacions poden escurçar la vida del malalt. No? Llavors, quan es fa servir aquest recurs, que se'n diu un ús correcte dels medicaments, amb les dosis adients, amb una perfusió, amb una velocitat determinada, això se li diu una sedació terminal, que el que busca és pal·liar els símptomes, el dolor i els símptomes que tingui el pacient. El que no es busca la mort del pacient, el que es busca és el control de símptomes. És cert que de manera secundària, no intencionada, no volguda, això pot escurçar la vida del pacient, però no és el que es busca. El que es busca és calmar els símptomes. Per això s'ha de parlar adientment d'aquestes coses. Un bon portar unes cures pal·liatives, una bona administració dels medicaments, dels calmants o de les altres medicacions i una sedació terminal quan sigui necessària, doncs ha de ser, diguem-ne, el substitut correcte d'una eutanàsia, que quan parlem d'eutanàsia volem dir procurar la mort del pacient, que és una cosa que vindria a ser el fracàs de les cures pal·liatives. Si fem unes cures pal·liatives correctes, no tindrem una demanda d'una persona que vulgui escurçar la seva vida, ni farem ús d'un recurs que no ens pertoca fer, no? És escurçar la vida del malalt, això està clar, eh?
Molts malalts que tenen molt dolor, se'ls subministra la morfina.
Sí, bueno, la morfina, però hem de dir que en aquests moments disposem de tot un arsenal terapèutic que ens permet derivats de la morfina i d'altres anestèsics i analgèsics que ens permeten controlar cada vegada millor el dolor. Podem dir-ho d'aquesta manera, medicaments prou sofisticats amb administracions per totes les vies imaginables a nivell del cos. Sobretot ara tenim medicaments que s'administren de forma tan còmoda com un pegat de derivats de morfina, que es permeten controlar molt bé el dolor i ajustar molt bé les dosis, no? També és cert que n'hi ha pacients que tenen dolors molt rebels i que aquests medicaments potser els hem d'administrar de formes invasives. Per això tenim anestesistes i les unitats, les que diem clíniques del dolor, que en els casos de dolors molt rebels potser hem de fer aplicacions, si vols, una mica invasives de medicaments analgèsics per aconseguir, diguem-ne, un bon control del dolor. O sigui, de fet, hem de dir que la gran majoria de casos són capaços de controlar el dolor. Quan això no és possible, doncs hem d'ajudar-nos de sedatius que ens permetin controlar millor tota la situació. I no només el dolor, sinó l'ofec i qualsevol altre símptoma del pacient.
També per part del metge, de donar les dosis que corresponen, que a vegades potser
sí,
és donar més dosis.
Sí, això és molt important, perquè quan parlem de fer sedació terminal o aplicar medicaments analgèsics forts, tipus morfina, és molt important conèixer la condició del malalt per dosificar correctament. Aquí està realment la clau. Conèixer molt bé els medicaments, saber-los administrar amb les dosis correctes, amb la velocitat adient, amb les pautes correctes i molt adaptat a la realitat biològica i del pacient perquè es pugui fer el que es busca, un alleujament dels símptomes, no acabar amb la vida del pacient abans de temps.
Un punt també molt, molt dolorós, molt trist, la demanda d'assistència al suïcidi.
Això és el que estem dient. Si nosaltres estem dient que s'ha de fer una atenció integral en el pacient amb les cures pal·liatives, si això es fa ben fet, tenint en compte tots els aspectes de la persona, no s'hauria de donar una demanda de suïcidi assistit. Mm-hmm. No? Realment, una demanda d'avançar la mort és un fracàs de les cures pal·liatives. Per això, doncs, abogem per fer millor tot aquest tractament, inclús perfeccionar-ho. Els malalts, inclús en situació terminal, poden ser subjectes d'estudis, d'investigació, per millorar les condicions d'aquests malalts. Vull dir, inclús en aquestes condicions també es poden fer investigació per millorar i descobrir millors combinacions de medicaments o de fórmules de cures que permetin la millor assistència fins a l'últim moment, fins a la mort natural del pacient.
Un dels punts importants, doncs, de l'Associació de Metges Cristians de Catalunya, defensar la vida per davant de tot. Mm-hmm. I que el pacient no pateixi, no?
Exacte, perquè entenem que la persona té dignitat amb el decurs de tota la seva vida, no? Però és molt important que, en certa manera, la societat reflecteix el seu respecte a la dignitat de la persona en la manera en què cuida amb les persones més desfavorides. A mi m'agradaria recordar un exemple molt maco que ens van explicar ara fa uns anys a Polònia, coincidint amb el Congrés Europeu de Metges Catòlics, a Gdansk, i allà a Polònia tenen tota una associació, una xarxa, per dir-ho d'alguna manera, de centres de cures pal·liatives, unitats de cures pal·liatives que es dediquen a tractar malalts terminals. I una experiència molt bonica amb la qual havien agafat presos que estaven complint condemna i que de manera molt seleccionada els agafaven per cuidar malalts terminals. És una experiència molt bonica de reinserció de gent, diguem-ne, apartada de la societat, que se'ls posava a cuidar malalts terminals. De tota l'experiència que es va tenir en una unitat de cures pal·liatives amb la qual van participar tota una sèrie de presos, després d'un cert temps, uns quants es van reinsertar totalment a la societat i uns quants van estudiar àrees de cures sanitàries, van fer infermeria, van fer d'auxiliar sanitari i es van acabar dedicant-se a les cures pal·liatives. Això és una experiència molt bonica de regeneració de la societat. Una societat que és capaç d'agafar gent apartada de l'entorn normal i reinsertar-los per cuidar malalts terminals està dient molt del que fa aquella societat per cuidar la dignitat de les persones, tant del malalt terminal com de persones que també estan en una situació desfavorida. No? Doncs és un exemple a seguir. Aquest concepte, si una societat té molt en compte la dignitat de la persona, posa tots els seus mitjans per aconseguir-ho. Per això és important, doncs, que n'hi hagi prou disponibilitat de cures pal·liatives per tothom que ho necessiti. És important que els nostres governs posin els recursos necessaris perquè puguem donar tots aquests recursos de cures pal·liatives a totes les persones que ho necessiten. I penso que a Catalunya, durant molts anys, des de l'aparició del programa Vida als Anys, que ja fa molt de temps que hi funciona, va crear una cultura de les cures pal·liatives en el nostre entorn. Doncs hem d'abogar que aquesta cultura no es perdi.
Doctor Sanz, donem el contacte, encarem la recta final del programa. Què ens destacarà per concloure el programa d'avui?
Jo, molt important, reclamar les cures pal·liatives pels pacients terminals, sigui la patologia que sigui, puguin tenir l'atenció que necessiten. I en el context amb el que estem actualment de crisi econòmica, doncs que podria, les retallades podrien afectar aquelles persones més desfavorides, doncs hem de reclamar que no es baixi la qualitat assistencial. Hem d'aconseguir per tots els mitjans, i jo penso que fins ara no ha passat, de que no es retallin amb recursos que es necessiten realment per cuidar la gent més desfavorida en el nostre sector. Qui diu les cures pal·liatives, altres coses, però sobretot en el nostre sector és important reclamar que no baixem la nostra atenció amb aquest grup de gent.
Feu les vostres consultes al 93 409 27 77 o a personaivida@radioestel.cat.
Recte final del programa d'avui. Tenim entre nosaltres, que ens ha acompanyat durant l'edició d'avui dimecres, el doctor Xavier Sanz. Hem de comentar una mica l'actualitat. Vostè volia parlar del tema de les retallades que ens afecten tant a la societat i també a la medicina.
He d'explicar que és una cosa que està de molta actualitat, que hi ha la por de que les retallades puguin afectar d'una manera directa l'atenció sanitària, perquè pensem que aquí a Espanya, en el nostre entorn, s'està fent una bona medicina, no? Però, per exemple, és molt significatiu que aquesta notícia de que el govern espanyol vol fer una reducció de les ajudes amb els programes de trasplantament. Hem de recordar que Espanya és, a nivell del món, un exemple modèlic amb coordinació amb trasplantaments. És a dir, tenim el millor programa de trasplantaments de totes les localitzacions, de ronyó, de fetge, de cor, de pulmó, del millor programa d'arreu del món. Que es faci una retallada en aquests programes, o sigui, com sigui, pot constituir una cosa greu. Sembla que això no ha d'afectar amb els pacients que requereixen un trasplantament. Sembla ser que aquestes retallades anirien més amb temes de formació. Però, en qualsevol dels casos, és molt significatiu que es facin retallades en programes que són modèlics arreu del món. I aquí, nosaltres hem de reclamar que no es facin aquestes retallades.
Aquí a Catalunya es treballa molt bé. Va venir el doctor Ignasi Arbusans, ho va explicar també.
Sí, realment penso que tant a Espanya com a Catalunya som pioners amb diversos tipus de trasplantament. Hem de recordar que aquí a Catalunya es van fer els primers trasplantaments de ronyó, els primers trasplantaments de fetge, trasplantaments de cor, trasplantaments combinats de cor i pulmó, i hem de reclamar que es pugui mantenir la qualitat d'aquests programes tan avançats.
Doctor Xavier Sans, metge oncòleg radioteràpic a l'Hospital de l'Esperança i també membre de l'Associació de Metges Cristians de Catalunya, moltíssimes gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies a vosaltres, bona tarda.
I el convidem demà dijous.
Tornarem a parlar.
Molt bé, fins demà, doctor. Doncs ho deixem aquí. Gràcies a tots els oients per la seva atenció. Salutacions cordials al control tècnic de Màrius Ramírez i a la presentació Gerard Carrión. Que acabin de passar una molt bona tarda. Tornem demà a partir de les 6 aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Fins demà. Adéu-siau.